L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs després d'aquesta careta de presentació que escolten tots els dies, també tots els dies, he de transmetre'ls també la salutació dels companys i les companyes que col·laboren i participen en l'edició d'aquest informatiu que pretén una vegada més apropar la realitat informativa del territori des d'aquesta ràdio de proximitat que vostè està escoltant. En un dia força curiós, tinguem-ho en compte. Avui estem a 12 del 12 del 12. És dimecres 12 de desembre, efectivament, d'aquest any 2012. Comencem a desenvolupar continguts en aquesta jornada.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I la primera de les informacions avui ens porta a Alcanar, perquè la comunitat de propietaris del complex de 32 habitatges de la urbanització Serramar d'Alcanar Platja, sobre recordem, els quals, pes a l'amenaça de l'enderroc, es van reunir divendres passat amb els representants de l'Ajuntament d'Alcanar per tal de buscar solucions al seu cas. Els constructors d'Alcanar també neguen ser còmplices de l'atorgament de llicències urbanístiques com la de Turó. De moment anem, com diem, a Alcanar Ràdio perquè Domènec Ramal ens parla del contingut d'aquesta reunió del passat divendres. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, aprofitant els dies festius de la Constitució i la Puríssima i el pont que comporta, el passat divendres, en dia 7, una delegació dels veïns afectats per aquesta sentència de restabliment de la legalitat urbanística a la urbanització Serramar, concretament a les construccions de la promotora Turov al carrer Bugambília, es van reunir, com diem, divendres passat, en dia 7, amb l'alcalde d'Alcanar i el regidor d'Urbanisme, Alfons Montserrat i Manel Martí. Una reunió que als nostres micròfons valorava el president de la comunitat de veïns afectada, Xavier Martínez. L'escoltem.
Sí, hem fet una primera presa de contacte amb l'alcalde i amb el regidor d'Urbanisme i el que li hem demanat ha sigut dues coses. Que ens expliqués en primer lloc com hem arribat a aquesta situació de la nul·litat de la llicència de construcció dels nostres habitatges i segons què volien fer, què volen fer a partir d'ara a l'alcalde per restablir o per restablir aquesta legalitat que demana el jutge en aquest cas, no? Amb la sentència. Aquesta és la idea.
Què us ha respost?
Ens ha respost, lo típic, diguéssim, primer que es troba una mica lligat de mans perquè hi ha una sentència que li obliga a restablir aquesta legalitat. No ens ha dit en cap moment en què consisteix restablir aquesta legalitat, però claríssimament nosaltres veiem que això, en últim terme i amb el pitjor dels escenaris, implicaria l'enderroc dels nostres habitatges. No? Donada aquesta situació, el que hem de fer, o el que li hem manifestat a l'alcalde, és que si no ens deixen cap sortida, si això ha de ser caixa o faixa, nosaltres actuarem amb els instruments que la llei ens dona. No? I veurem quines són les nostres accions respecte a l'Ajuntament i respecte a la mateixa promotora que ens va vendre aquests habitatges. No?
En la seva intervenció davant dels mitjans de comunicació, Xavier Martínez destacava també que la seva no és l'única construcció que no s'ajusta a la legalitat, sinó que també n'hi ha d'altres en la mateixa urbanització o construccions que en aquest cas pateixen el mateix problema. Martínez aprofitava també per explicar quines són les accions que els veïns pensen de portar a cap.
Nosaltres tenim ara, la primera és que el procés d'execució de la sentència aturarà al màxim. Aquesta és la primera preocupació, perquè com us he dit, el pla final o l'escenari pitjor seria l'enderroc dels nostres habitatges. Per tant, la primera acció nostra serà allargar al màxim aquesta execució de la sentència. Si això es produís, ens obren altres vies de responsabilitat, que aniríem contra la mateixa promotora i contra el mateix Ajuntament com a responsabilitat patrimonial que tindria llavors. Perquè ara per ara nosaltres no podem anar contra l'Ajuntament perquè el perjudici no s'ha produït. El perjudici es produirà en el moment que els nostres habitatges s'enderroquin. Llavors nosaltres aquí entraríem a demanar la responsabilitat patrimonial. Després ja valoraríem amb els nostres advocats si tenim accions penals contra les persones i els òrgans de govern que van otorgar aquesta llicència i respecte als administradors de Turov. Que Turov és la promotora i no oblidem que aquesta promotora està en situació concursada. Per tant, la via civil és complicada. Aquestes són les accions que en aquests moments o que podem estudiar i veurem si calen o no calen.
Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, reconeixia que les solucions per a aquesta qüestió no són fàcils i que la reunió va ser una primera presa de contacte per tal d'avaluar totes les mesures possibles a emprendre. L'alcalde d'Alcanar reconeixia que s'estan intentant d'exhaurir totes les vies legals que hi hagi i, a través de qualsevol matís, intentar aturar l'enderroc, ajustar la legalitat, que no és senzill, ja que s'han de tindre en compte molts paràmetres més enllà de la densitat d'habitatges.
Gràcies, Domènec. Seguim encara sobre la mateixa qüestió, perquè també els constructors canereus s'han posicionat o han dit la seua. De fet, el Gremi de Constructors Canereus s'ha posicionat en un comunicat sobre el cas Turop i la llicència urbanística declarada nul·la i per la qual el jutge, com hem escoltat, demana l'enderroc d'aquests 32 habitatges. Els constructors d'Alcanar es desmarquen de les declaracions de l'exalcalde socialista Ricard Bort en què buscava la complicitat del gremi. L'exalcalde va assegurar divendres passat també que els constructors d'Alcanar es van manifestar al febrer del 2005 després de l'arribada d'un nou arquitecte municipal en contra dels nous criteris urbanístics més restrictius i que van acabar amb l'atorgament de llicències com la de Turó. Segons Bort, amb l'arribada d'un nou arquitecte municipal es van viure moltes situacions de pressió per part de persones que defensaven que es mantingués la primera clau interpretativa. El gremi, i a través d'una nota de premsa que ha fet arribar als mitjans, desmenteix que el seu posicionament amb els canvis de criteri urbanístic tingués res a veure amb aquesta promoció de 32 habitatges que ara s'ha d'enderrocar segons el contenciós administratiu de Tarragona i, al mateix temps, a través d'aquesta nota, es recrimina a Ricard Bort, qui va signar l'aprovació de la llicència de Turop en la seva primera junta de govern local, que els involucre en aquest cas. En el comunicat afirmen que el gremi va organitzar una concentració per protestar per la paràlisi organitzativa del Departament d'Urbanisme i Obres i el retard en la concessió de llicències que afectava el normal funcionament del sector de la construcció a Alcanar i que, en cap cas, la concentració guardava relació amb el cas Turop o amb les irregularitats en la concessió de llicències en la clau 17A i que, per part del gremi de construcció d'Alcanar, sempre han estat partidaris del compliment de la legalitat establert al Pla General d'Obres. Finalment, i a la mateixa nota, els constructors d'Alcanar lamenten l'actitud del regidor i exalcalde d'involucrar el gremi de constructors en actuacions alienes a les activitats del mateix.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
Cada any per Nadal torna el moment en què els vostres desitjos es poden fer realitat. I com cada any per Nadal, us convidem a endinsar-vos en el somni de dos vailets, un somni que els portarà a viure una història increïble. En una terra molt llunyana viuran de ben a prop la lluita del bé i el mal. Els pastorets de l'Associació de la Passió de la Cava. Representacions diumenge 23 de desembre i dimecres 26 a les 8:30 de la tarda al Saló Parroquial Sant Miquel. Aquest Nadal vine als pastorets i emociona't com cada any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta avui, Manel Ramon ens ha preparat una crònica per parlar-nos del pont penjant d'Amposta. El pont ja llueix novament part del seu enllumenat després de que el Ministeri de Foment hi hagi reposat part del material elèctric que va ser sostret. Escoltem Manel Ramon.
Doncs així és, després de setmanes de foscor, part del pont penjant d'Amposta torna a estar il·luminat. Durant el dia d'ahir, tècnics del Ministeri de Foment van reparar les deficiències de la il·luminació degudes a cables de mal estat i problemes de connexions que s'han produït al pas del temps i també per actes vandàlics. Aquests arranjaments són fruits de les demandes de l'alcalde d'Amposta al Ministeri propietari del monument, el Ministeri de Foment. Ho explicava el regidor de serveis de l'Ajuntament d'Amposta. L'escoltem.
La notícia és, en part, bona, perquè resulta que després de les gestions que ha fet el nostre senyor alcalde el Ministeri de Foment per tal de donar solució al problema que tenim en el pont penjant, el nostre pont penjant, doncs ahir se van desplaçar alguns tècnics del Ministeri i van vindre a mi a arreglar algunes anomalies o algunes averies que hi havia a l'enllumenat del pont. Concretament, hi havia alguns cables que estaven tallats i alguns que estaven desconnectats i senzillament el que van fer això. Ara, també hi ha una part important que són una reposició de material que serviria per a il·luminar perfectament el pont i això no ho van fer. O sigui, a més van reparar unes averies tècniques que hi havia i res més. Per tant, el pont una part sí que se pot il·luminar, però l'altra, doncs, bueno, no ho sé, quan acaben d'arreglar-ho, doncs, que no sé si serà immediatament o més tard, esperem tindre-ho pront il·luminat i poder disfrutar de la meravella que és el nostre pont tan il·luminat com no il·luminat, però bueno, per la nit és una llàstima que dona una sensació així de no molta alegria.
Cal recordar que l'acord assolit per l'alcalde d'Amposta en Foment contempla el subministrament de material elèctric per a 4 anys, a canvi de que l'equip de serveis de l'Ajuntament d'Amposta se'n faci càrrec del manteniment de la il·luminació del pont. De fet, l'Ajuntament ja se'n fa càrrec de la factura de consum lumínic de la il·luminació del pont ampostí.
I parlem d'altres arranjaments, en aquest cas el dels camins municipals que doncs, van estar malmesos per les pluges de fa unes setmanes. Concretament, l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat l'arranjament de 4 camins del terme municipal que estaven força malmesos pels últims episodis de forts aiguats. Es tracta, per a qui pugui interessar, del camí de Sant Francesc a Vinallop, el camí de Tortosa al Perelló, a la zona del Coll de l'Alba, també el camí de Fullola al Filato, de Camarles, també al Coll de l'Alba. També s'ha arreglat el camí de les Codines de Coleto, al Regués. En tots els casos es tracta de vials amb el ferm en mal estat que requerien el condicionament de la capa de rodament per tal de millorar la circulació de vehicles. En total s'han arranjat una superfície de més de 13 quilòmetres. Les obres han tingut un cost de 32.989 euros, dels quals 26.391 se n'ha fet càrrec a través d'una subvenció del Consell Comarcal del Baix Ebre i la resta s'ha fet amb recursos del propi Ajuntament tortosí. Ens traslladem ara a Sant Carles de la Ràpita perquè des d'aquest municipi ens arriba una curiosa notícia que ens parla una vegada més de les moltes utilitats que se li venen donant en aquest aparell que en principi solament servia per a comunicar-se sense fils. Em refereixo al telèfon mòbil. I és que la Ràpita s'ha convertit en el primer municipi de l'Estat on es pot pagar precisament a través del mòbil. I és que en més de 40 establiments, des d'aquesta setmana, a Sant Carles de la Ràpita ja es pot comprar amb el telèfon mòbil. El sistema que fa possible aquesta gestió s'anomena OlePoint. El funcionament és molt senzill i és que a partir de les compres realitzades als comerços vinculats a la xarxa OlePoints es van acumulant punts al mòbil i després es poden efectuar compres amb aquests mateixos punts. Un OlePoint és l'equivalent a 1 euro. El projecte pioner ha rebut recentment un reconeixement de la Cambra de Comerç de Tortosa i ha estat apadrinat per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. De fet, cal dir que aquest apadrinament rapitenc respon al fet de que el jove emprenedor rapitenc Jordi Saragossa ha estat un dels creadors d'aquesta plataforma OlePoints, juntament amb el valencià David Espí. Amb aquest sistema capdavanter sorgeix la comoditat, segons els creadors, de poder sortir a comprar amb un simple mòbil. Un altre avantatge és que evita l'acumulació de targetes de punts de diferents establiments per part dels clients. Els creadors explicaven en la presentació que no fa falta registre previ dels usuaris, ja que els punts van directament al mòbil. Els OlePoints es poden gastar al moment, en l'establiment que vulgues, es poden transferir també a qui vulgues, no van a parar a un catàleg i tampoc caduquen. L'únic cost que té és l'SMS, que ha d'assumir o bé l'establiment quan fa la venda o l'usuari quan fa la compra. Les empreses són les encarregades de definir la quantitat de punts que volen adquirir de la plataforma i d'establir els percentatges de punts que regalen als seus clients. Com a alternativa a Olepoints, només existeix un altre sistema, el Google Wallet, que permet pagar amb el mòbil, però només està implantat als Estats Units. La Ràpita és així, d'aquesta manera, el primer municipi de l'Estat i pràcticament a tota Europa on es pot comprar amb el mòbil. De fet, cal dir també que aquesta iniciativa ja s'està estenent a altres localitats, tant de la demarcació de Tarragona com a València. Actualment, 8 persones treballen i col·laboren per fer créixer la plataforma Olepoints. Vora la meitat d'aquestes persones procedeixen de les Terres de l'Ebre, mentre que la previsió és que en els pròxims 2 anys es puguin generar prop de 200 llocs de treball directes. I a l'informatiu continuem parlant de promocions, tot i que d'una manera ben diferent i canviant també de municipi, perquè anem a Santa Bàrbara i anem a parlar del seu Museu de la Vida a la Plana. Després de 18 mesos des de la inauguració oficial del Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, l'Ajuntament segueix buscant fórmules per tal de treure-li el profit que necessiten unes instal·lacions com aquestes. Fent un poc d'història, cal recordar que la primera intenció de l'equip de govern planer va ser el de que, com s'ha fet amb d'altres instal·lacions municipals, la gestió del museu fora privada i així, del març al juliol d'enguany, es va concedir aquesta gestió a la senyora Teresa Guerrero, màster de direcció d'empreses turístiques amb més de 15 anys d'experiència en aquest camp, però que, per motius personals, va haver-ho d'abandonar poc després, deixant de nou l'Ajuntament amb la responsabilitat de donar aquest servei. Ara, i segons feia públic el regidor de Promoció Econòmica de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, després d'un any des que el consistori tornés a agafar el control de les instal·lacions, donant el servei de visites amb el personal propi de l'Ajuntament, s'estan buscant fórmules mixtes que passarien per a que, entre setmana, la gestió sigués municipal i privada els caps de setmana. L'escoltem.
La veritat és que la idea inicial des de l'equip de govern era que se fes una gestió privada del museu, en un suport bàsic per part de l'Ajuntament, en la programació de certes activitats i també un suport econòmic per a cobrir aquestes activitats, però a partir d'ahí que fos pues, alguna persona o que es fes responsable de la gestió de portar el museu endavant, de la mateixa manera que s'està fent en el pavelló municipal d'esports. Això és la idea que vam buscar i és el que vam fer l'any passat, una persona del poble que se va encarregar de gestionar el museu, però per circumstàncies particulars va tindre que marxar i ara hem tingut que replantejar la situació i ara estem buscant una fórmula nova, possiblement una fórmula mixta, de manera que es pugui gestionar en gent pròpia de l'Ajuntament, algun treballador de l'Ajuntament que pugui estar allí unes hores i els caps de setmana també intentar trobar una solució diguéssim privada.
Tot i això, el museu ha continuat obrint les seues portes i, de fet, Ollés deia que després d'aquests primers 12 mesos obrint amb personal de l'Ajuntament, el balanç de visites no està malament, amb un total de 1.248. Ell explicava com es distribueixen aquestes visites.
Pues bueno, ja tenim una estadística aproximada de totes les visites que han hagut durant aquest temps. El volum total de visites lo tenim xifrat en 1.248 persones que han passat durant aquests 12 mesos. Està repartit de manera molt desigual, perquè hi ha el mes de març d'enguany van vindre 4 persones en tot el mes, és molt poc, però a continuació, al mes d'abril, pues, probablement coincidint en l'entrada de Teresa, en la gestió que ella va fer, van pujar 324 persones en un mes, que és, bueno, ja és un flux bastant interessant. La resta de mesos, pues, bueno, aquí es veu 134, 112, 175, 217...
Ollés acabava reiterant l'esforç que s'està fent per treure-li rendiment a les instal·lacions, redirigint-hi moltes de les activitats, com ara conferències, xerrades o presentacions, que es fan al municipi. Fins i tot cal destacar que el Museu de la Vida a la Plana va servir fa uns mesos com a plató de televisió per enregistrar un programa de cuina.
Dimarts 18 de desembre, Cràtor al Petit Palau de la Música. Vine a gaudir de l'espectacle que han creat per l'ocasió. Vine a gaudir de Cràtor al Palau. Reserva la teva entrada al Cafè Clàssic i plaça pel bus gratuït gentilesa de l'Ajuntament de Deltebre. Vine a gaudir de Cràtor al Palau.
La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara us recorda que la televisió que va estar exposada a l'estand de la Fira de la Unió de Comerciants es sortejarà el proper dia 16 de desembre, coincidint amb el tercer mercat de Nadal. Tots els que hi vulguin participar poden passar per la tenda d'instal·lacions Sebastià, apuntar-se per només 2 euros. La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara també recorda que aquests Nadals, comprant als comerços del poble, et pot tocar la grossa.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
I per estar al dia de lo que passa a l'Ametlla de Mar, també tenim a la nostra corresponsal a la Cala Ràdio, Olga Tomàs. Ella avui ens parla de les noves ofertes per apropar el SEM, la Cala, a tota la població. Durant el mes de desembre, l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu d'afavorir l'accés de la població en aquestes instal·lacions del SEM a la Cala. Ho explica, com diem, Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
Durant el mes de desembre, l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu d'afavorir l'accés de la població a les instal·lacions del SEM La Cala. Escoltem Albert Medrano, regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Estem intentant fer és apropar la piscina a tota la gent del poble, no? Hem de pensar que una piscina, un complex com el que tenim i que ens podem sentir molt orgullosos d'ells, està fet i és per la gent del poble, i si la gent del poble no ho pot aprofitar en moments com els que estem vivint, no serveix per a res. No ens podem queixar, estem molt contents de l'afluència que tenim, dels socis que tenim, estem amb els ratis coherents i suficients per a que la piscina tiri endavant, però bueno, volem anar una miqueta més allà, no?
En aquesta direcció s'ha engegat una campanya de promoció de l'activitat física per a la gent gran que deslliura a majors de 64 anys i pensionistes empadronats a l'Ametlla de Mar del pagament de la matrícula i del 50% de la primera mensualitat i ofereix la possibilitat d'assistir el primer dia a la instal·lació de forma gratuïta. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha instaurat una quota especial per a aturats que permet abonar-se a les instal·lacions del SEM La Cala per només 22,41 € al mes, sense haver de fer front a la matrícula. També, amb l'ànim d'arribar a un major nombre de ciutadans, el SEM La Cala obre un període de matrícula gratuïta fins al dia 1 de febrer. A més, des del SEM La Cala es vol agrair la fidelitat dels abonants amb regals com pàdel gratuït, sessions de PowerPlate i descomptes del 20% en serveis de salut i estètica. Aprofitant les festes de Nadal, des del SEM La Cala s'ha preparat una alternativa anomenada Regaleu Salut, que inclou la matrícula més els mesos de gener i febrer per menys de 45 €. Paral·lelament, s'està preparant una iniciativa econòmica que permeti afavorir l'accés al complex esportiu per part dels estudiants que només estan al municipi durant els caps de setmana, als habitants de segona residència i als turistes. També destaquem que l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, de cara a aquest proper dissabte, dia 15, enceta les jornades esportives nadalenques del 15 al 20 de desembre. Unes jornades solidàries, ja que els diners recollits dels participants d'aquestes jornades esportives aniran destinats a la Marató de TV3, que enguany estarà dedicada a la lluita contra el càncer.
La crònica que ens arriba avui des de Deltebre ens parla de la representació en aquest municipi dels Pastorets, l'obra de Josep Maria, o la versió de Josep Maria Folch i Torres. Es podrà veure dos dies, el 23 i el 26 de desembre. Ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Els Pastorets és una representació teatral típica de les festes de Nadal a molts indrets de Catalunya, entre ells Deltebre, on es porta fent des de l'any 1955, impulsada per l'aleshores rector de la parròquia, mossèn Gabriel Zapater. Aquell any es va representar el desaparegut Cine Monte Carlo. Al llarg d'aquests anys, el grup de teatre ha anat representant diferents versions dels Pastorets, com per exemple El Niño Redentor, La Cuna del Messias o Borrego i Carquinyoli. L'Associació de la Passió de la Cava posarà en escena un any més al Saló Parroquial la tradicional Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. Pedro Bertomeu n'és el director.
Tornem a crear una miqueta de caliu als Pastorets, de gent que vol participar, gent que va participar fa uns anys i ara torna, gent nova, hi ha molts de crios, Els Pastorets és una obra que participen els crios, també hi ha molts de crios que també s'han implicat. Els pares venen als assajos per la nit, que a vegades me sap estar mal, que s'estan hasta les 11 de la nit ensaiant. Portem ja 2 mesos i pico ja ensaiant, divendres tras divendres, venint la gent, i estic content per lo menos en quant a la participació i la il·lusió que tenen, claro, des dels crios hasta nosaltres que ho fem. No perdem mai perquè ens agrada, no perdem mai aquesta il·lusió.
L'obra dels Pastorets combina els continguts del naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal entre àngels i dimonis i diverses històries i diàlegs dels pastors que rememoren el primer Nadal. Les representacions es faran al Saló Parroquial Sant Miquel el diumenge 23 de desembre i el dimecres 26 a les 8:30 de la tarda.
I ja que estem immersos en ambients nadalencs, anem a continuar també amb aquesta temàtica, tot i que ens traslladem de comarca. Anem a la Ribera d'Ebre i a la seva capital, perquè els propers dies 15 i 16 de desembre d'enguany es portarà a terme al Pavelló Firal de Móra la Nova, la que serà ja la 9a edició de la Fira de Nadal organitzada per la Unió de Comerciants amb la col·laboració de l'Ajuntament de Móra la Nova. Aquesta fira va néixer l'any 2004 amb l'objectiu de promocionar l'activitat comercial de la vila per tal de que els diferents comerços puguin gaudir d'una important plataforma de llançament dels seus productes i apropar el comerç a la població per a poder realitzar les compres nadalenques. La inauguració de la Fira de Móra la Nova, aquesta Fira de Nadal, serà el dissabte per la tarda i comptarà amb un total de 22 estands de diferents comerciants moranovencs. Durant els dies de la Fira i per animar la festa, s'organitzaran diferents actes, entre els quals hi trobem l'exhibició de judo que es portarà a terme el dissabte. El diumenge arribarà el Patge Real, que recollirà les cartes de tots els nens i nenes de Móra la Nova i el lliurament de diplomes als comerciants participants a la fira. Hi haurà també una xocolatada popular, lliurament de premis del concurs d'aparadors entre els comerciants que han adornat els seus aparadors amb motius nadalencs i també alguna sorpresa més per acabar d'omplir el cap de setmana més nadalenc d'aquest municipi, com hem dit, capital de la Ribera d'Ebre. També durant el cap de setmana al Pavelló Firal de Móra la Nova s'ha organitzat d'altres actes benèfics, com per exemple el vermut i partida solidària de futbol i ping-pong a benefici de la Marató de TV3, que organitza la penya Blanc i Blava de Móra la Nova i la tradicional flash mob de la Marató de TV3 organitzada per la Comissió de Festes. Durant els dies de la fira estarà exposada també la nova clínica mòbil de Creu Roja de Móra la Nova, un pas important que cal reconèixer-li a l'entitat per ser referent a nivell comarcal.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent. Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, Zona Alternativa, a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hem de començar parlant d'aquest termòmetre que encara a la meitat nord, Pirineu, Prepirineu, comarques interiors, ha baixat més que no pas ahir, a valors àmpliament negatius en aquest sector. Fa fred a primeres hores del matí a bona part del territori i en presència de més núvols baixos que no pas ahir, al litoral, prelitoral, costa central, costa daurada, també alguns núvols baixos a la depressió central, i en presència d'aquests núvols hi ha tendència que de cara a les properes hores doncs els núvols alts i mitjos també vagin arribant i vagin deixant el cel més ennuvolat, amb cel enterbolit en molts sectors. Tot això es traduirà en un ambient més fred al migdia. Les màximes més altes no creiem que passin d'aquests 12-13 graus a molt estirar, i no descartem alguna gota es pugui deixar escapar, sobretot a la façana litoral. Fenòmens, però, força febles i aïllats. Amb unes temperatures que, tot i que avui, com dèiem, les màximes es quedaran més curtes, vents de component sud i oest que s'imposaran a partir de demà i que s'intensificaran de cara a divendres i al cap de setmana faran que les temperatures tirin clarament cap amunt.
Doncs amb la previsió meteorològica arribem una jornada més al final d'aquest recorregut informatiu que els hem ofert des de la seva emissora municipal habitual. Esperem una vegada més haver ofert un bon servei a la comunitat i els esperem, com sempre, demà a la mateixa hora i en aquest mateix dial. Fins aleshores, que acaben de gaudir d'una bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.